Racons de Sant Cugat. Descobreix-los amb Domènec Miquel.
5 minuts per sobre de 2:15 del matí. És moment de connectar amb la nostra unitat mòbil, que avui ha sortit amb el Sergio Morales i amb el Domènec cap a visitar el Sant Crist Llacera. Sergio, bon dia.
Molt bon dia. Avui ho hem aconseguit, eh? Avui sí que hem pogut.
Per uns moments havíem patit, de no tenir avui unitat mòbil, també.
No patiu. Avui tot anava sobre rodes i mai millor dit per venir aquí a tocar de la carretera de la Rabassada i venir a aquesta capella, la capella de Sant Crist de Llaceres. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Insisteixo, ho hem aconseguit.
Sí,
això és
sí,
un èxit total, eh? Aixequem els braços en senyal de victòria perquè ho hem aconseguit.
Sí, sí. Sergio,
digues.
Saludo el Domènec. Primer de tot, bon dia, Domènec.
Bon dia.
I et volia preguntar tu, la primera impressió que tens en arribar a aquest punt, on us trobeu ara mateix?
La primera impressió...
Bé, el Sergio li preguntava, eh? Tu m'imagino que, Domènec, que ja ho coneixes més, això.
Mira, aquesta secció es diu Racons de Sant Cugat. Això, més que mai, és un racó de Sant Cugat. Perquè no es veu a primera vista, t'has de ficar una miqueta per poder veure-ho, i és un lloc que d'entrada sembla que està una mica amagat, i bé, sí que s'hi respira una miqueta d'història, del que ha estat això, i a veure cap on tira ara, que el Domènec segur que ho sap molt millor que jo.
Doncs expliquem aquesta història i després mirem d'explicar una mica com s'arriba fins a aquest racó.
Exacte. Domènec, Sant Crist de Llaceres, primer de tot, per què es diu de Llaceres?
Bueno, es diu Llaceres perquè el nom aquest de Llaceres significa el mateix que Guardiola, o significa el mateix que Finestrelles, o aquests noms així, que indiquen que aquí hi havia un punt de guaita en l'època aquesta, doncs, del segle IX-X, per si venien els moros. Per tant, la Llacera aquesta és un punt de vigilància. També cal dir que, si t'hi fixes, això és una carena, la mida està situada en una carena, llavors hi ha unes aigües que van, doncs, cap a la Riera de Sant Cugat i unes altres que baixaran cap a aquest torrent que hi ha aquí sota, que és el torrent de Llaceres, i aquest territori que ve aquí a sota, diguéssim, doncs, que hi ha cap al club de tenis, el natació i això, doncs tot aquest territori era l'antic territori de Llaceres. És a dir, en el segle X, la lou del monestir de Sant Cugat acabava just en aquesta carena, i aleshores això ja eren uns altres territoris dominats per una altra gent.
Correcte. Llavors, aquest lloc, igualment, és un lloc estratègic on està col·locada aquesta capella.
Sí.
Però
sí,
de què s'havia de vigilar?
O bàsicament dels moros.
Dels moros.
Els moros, saps que tenien aquell costum que eren tant feien una ratlla, venien aquí i cremaven la barraca. Bueno, nosaltres fèiem el mateix, els cristians aquí fèiem els mateixos cap a l'altra banda, però bueno, era
humans,
com un esport de l'època.
Humans som tots i els pecats els tenim tots iguals. Sí. I igualment, llavors, si s'havia de protegir dels moros, fa molt de temps que està això aquí.
Bé, com que això és un extrem de l'alou aquest que deia, diguéssim, doncs, que va definir el comte Sunyer i tot plegat, de fet aquí el qui hi havia era una creu de terme. I llavors, a partir d'aquesta creu de terme, que passaria exactament el mateix que passa amb l'ermita de Sant Domènec, no? Allà hi havia una altra creu de terme d'aquest alou monàstic, no? Doncs què passa? Que amb els anys aquella creu de terme és substituïda per una capella. I llavors aquesta capella és aproximadament del segle XVIII, potser finals del XVII, perquè tampoc no queda massa clar a quin moment es construeix.
I aquesta capella de Sant Crist de Llaceres, arquitectònicament, què té d'especial? Què destacaries tu?
No, arquitectònicament no és cap peça allò excessivament valuosa. Té el valor històric, no? Del fet aquest, diguéssim, d'estar situat aquí. I sí que té un gran valor artístic al seu interior perquè està totalment recoberta per unes pintures murals que va fer en Grau Garriga a la dècada dels anys 50. I aquestes pintures sí que realment, doncs, són molt importants i molt valuoses.
Llavors, història viva i molt recent.
En aquest sentit artístic,
sí,
òbviament. Sí, eh? Sí. Una cosa és la presència històrica de la capella i una altra és el joc. A veure, també perquè la capella està aquí, tu fixa-t'hi, que veus que hi ha aquest camí que baixa, que llavors continua i va cap al tenis i demés. Això és l'antic camí real de Sant Cugat a Barcelona per la muntanya. És a dir, Sant Cugat, per anar a Barcelona, podies agafar tres camins diferents. Aquest camí que anava, diguéssim, per aquí, que seria el de la muntanya i que anava directament a la ciutat de Barcelona, o podies agafar el de la vall de Sant Medí, que de fet no anava a Barcelona, sinó que anava a Gràcia, o podies agafar després un altre que passaria cap allà a la Floresta i les Planes, cap a Can Cortès i això, que aquest seria un tercer camí que enllaçava amb aquest. Arribava, diguéssim, enllaçant aquest a dalt a Collserola.
Clar, llavors, el que sembla que ara que sigui un lloc on aquest amagadet, llavors era un lloc que era un carrer principal, era una via de pas.
Sí, sí, fixa't que en realitat jo encara no recordo que la carretera passava justament per aquest espai i que va arribar un moment en què, a mesura que el trànsit es va fer més dens i sobretot que es van inventar allò, els camions Pegaso, que va ser un dels grans problemes. Els camions Pegaso eren uns camions molt grossos respecte al que havien sigut els camionets fins a aquell moment. Llavors l'encreuament de dos camions obligava que els carrils haguessin de ser més amplis. No?
Exacte.
I llavors el que es va fer va ser traslladar la carretera de davant de l'església a darrere l'església.
Correcte.
Que és tal com és actualment.
Sí, senyor.
I llavors així d'aquesta manera podien passar. Però és el mateix moment en què es fa això, diguéssim, és el moment en què s'amplia el carrer Santiago Rossinyol, que era de doble direcció, i que, esclar, dos camions no es creuaven.
Ja no, mai.
Es va haver d'ampliar. Totes les façanes de la banda sud, si t'hi fixes, són unes façanes doncs, dels anys 60, que es van tirar a terra i van recular aproximadament un metro per fer el carrer una mica més ample.
I a la ciutadania, la gent de Sant Cugat, què ha suposat aquesta capella?
Bé, aquesta capella sempre ha estat una capella particular, en el sentit de que sembla que qui la va fer construir de més, segons tot el mite de la llegenda, diguéssim, i això. La llegenda explica que l'apotecari de Sant Cugat un dia anava a cavall cap a Barcelona i quan arriba aquí baix en el torrent, doncs el cavall s'atura i se'n va cap uns esbarzers, i llavors ell mira a veure què hi ha els esbarzers i descobreix que hi ha una imatge amagada d'un Sant Crist, que devia ser-hi, doncs, en fi, des de l'època dels moros, com s'acostuma a explicar aquestes coses i això, no? El qual, evidentment, no és cert, Però, bé, la qüestió és que llavors avisen els monjos i deixen traslladar el Sant Crist aquest fins al monestir. Fan la pujada aquesta i quan arriba aquí dalt el Sant Crist es torna tan pesat que no el poden arrossegar més. Llavors interpreten que vol que se li construeixi una capella en aquest lloc. Llavors es construeix la capella en aquest lloc.
Doncs no li...
Però que el que dic és que històricament doncs realment la realitat és que aquí hi havia una creu de terme i que en un moment determinat es substitueix per una capella, no? I com que hi havia una creu de terme continua havent-hi un Sant Crist a dintre de la capella.
I segueix sent privada aquesta capella?
Sí, sí, sí. El culte d'aquesta capella sempre se'n va cuidar la farmàcia de Sant Cugat, l'apotecària de Sant Cugat, fins a la Guerra Civil. I després de la Guerra Civil aquesta capella passa a ser pública perquè els propietaris l'acaben donant en el bisbat, a la parròquia, no sé exactament. Però en tot cas, diguéssim, llavors passa a ser, diguéssim, hi ha una propietat doncs, a la parròquia i això que, de la qual ara en depèn.
Exacte. Aquesta capella no va tenir mai porta que és del segle XVIII, ha passat mil històries a Sant Cugat des d'anti-eclesialisme, per tant, en aquest sentit no va patir mai cap problema quan anti-religió, per entendre'ns?
A la Guerra Civil, sí. La Guerra Civil és una de les capelles que és destrossada, no? Però tampoc és de que s'enfonsi, no? Diguéssim, no és una capella que estigui a terra, sinó que simplement es ven aquí, es crema el Sant Crist, es cremen les coses de dins i de plegar. Llavors hi ha un interès en arreglar-la i tot plegat. Quan arriba mossèn Joan Clerc, que arriba, diguéssim, cap als anys 50, llavors ell doncs, es preocupa de l'església aquesta i li encarrega amb en Grau Garriga de fer les pintures aquestes interiors. De fet, el primer encàrrec que li va fer mossèn Clerc no era pintar aquesta església, sinó que era decorar l'església de Sant Medir. Hi ha el projecte d'aquesta església de Sant Medir. Ara, si vas en el Palau Abacial, hi ha un dels dibuixos originals en Grau Garriga del que havia d'anar, diguéssim, a Sant Medir. I, pues clar, Sant Medir quedava molt lluny, llavors era molt difícil doncs, per desplaçar-se, per viure, per portar-hi els materials. Ara, estem parlant d'una època, diguéssim, que fa tot els 60 anys, però que realment amb aquests 60 anys... Sí, sí, ha canviat molt, Diguéssim, ha canviat molt. I llavors després va dir, mira, doncs no, saps què? Per comptes de fer Sant Medir, farem el Sant Crist que ens queda més a prop i pots anar a dormir a casa i a dinar a casa i ja està, no? I efectivament es va fer d'aquesta forma.
Ben còmode, ben a prop de casa.
Sí, 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 sí. El mateix mossèn està, diguéssim, amb una de les pintures i surt, diguéssim, està retratat en allà.
Déu-n'hi-do, doncs un lloc amb...
Uns altres personatges de Sant Cugat que també estan...
Un lloc molt antic però amb història molt recent també a dins seu. Domènec, no sé si en deixem alguna cosa d'aquesta capella.
No, de la capella pròpiament dita, bueno, en tot cas, dic que ara fa uns anys es va fer una reforma total, perquè hi va haver un atac de tèrmits que van afectar les bigues de fusta, i això va obligar a fer doncs, tota una teulada nova, i llavors es va posar ara, hi ha una teulada de coure a sobre, doncs, de xapa de coure i tot plegat, i el que penso és que es va fer una volguda simplificació de les línies que tenia la capella, diguéssim, exteriorment, de les línies arquitectòniques, i llavors d'aquell aire barroc que tenia, que és el que li correspon, diguéssim, per origen, aquesta simplificació que es feia més aviat li ha donat un cert aire externament gòtic.
Externament gòtic.
Externament gòtic, que no seria ben bé el que li tocaria. Però bé, això de vegades són subtileses d'arquitectes que, en fi, però sí, sí.
Doncs això és la capella de Sant Crist Llaceres, un lloc, ja ho sabeu, on comença justament la rabassada o on acaba, depèn on es mira. Només arriba a Sant Cugat, a mà dreta, tenim aquesta capella, un lloc molt, molt senzill per poder venir a visitar i per poder veure aquesta història més que centenària aquí a Sant Cugat que tenim.
Sí, si em permets, encara t'afegia un parell de coses més, i, bueno, és curiositat, diguéssim, sobre aquesta carena, la carena de Llaceres. Era aquí un tros més amunt, al carrer Elisenda, la cantonada, diguéssim, doncs, amb el carrer Elisenda, van aparèixer unes sitges ibèriques, la qual indica que aquesta zona, doncs, justament perquè és una carena que és dominant i que veu, diguéssim, doncs, els dos cantons i tot plegat, hi ha hagut un poblament, doncs, així antic. I després, en aquest carrer, en el carrer Llaceres, més o menys on hi ha la zona del Garden, quan es va obrir aquest carrer, quan això era un camí que anava, doncs, cap als jesuïtes, quan es va obrir, diguéssim, el carrer també va aparèixer una tomba romana.
Déu-n'hi-do.
I després, en la zona, diguéssim, dels jesuïtes, també van aparèixer unes altres restes romanes. És a dir que, bueno, és una zona que ha tingut un cert poblament justament per aquesta posició estratègica que té, i per tant no és estrany que després hi vagi a construir la capella.
Sergi, què et sembla els racons de Sant Cugat que tenim?
Doncs em sembla perfecte. Ganes ja que arribi el proper dijous que sortiu amb el Domènec.
D'aquí dues setmanes, això.
I com que ja ens has explicat com arribar-hi, inici de la rabassada partint de Sant Cugat, final, si venim de Barcelona, ja ho saps tu, jo ara quan baixi cap a la meva Barcelona m'hi fixaré a mà dreta, a veure si veig aquest Sant Crist Llaceres.
Veuràs la part de darrere, però vaja.
Exacte.
El veuràs, no pateixis.
Espero que així sigui.
Això mateix, si t'atures i ho mires, noi, ho veuràs segur, eh?
Vinga, m'hi aturaré, avui tinc temps. Sí,
i si vols encara una última anècdota que és curiosa, que hi ha molta gent que no ho recorda.
Doncs si és ràpida, sí, Domènec.
Si t'hi fixes que aquí en els jardins hi ha unes palmeres.
Sí,
a que no saps on procedeixen aquestes palmeres?
Sorprèn-me.
Doncs aquestes palmeres eren dels jardins del gran casino de la Rabassada. Que en el moment en què el lletxó es fa als jardins aquests, el gran casino de la Rabassada actualment, per una sèrie així de motius, acabar en mans d'unes monges. I aleshores van a veure les monges aquelles i li va demanar si li donarien les palmeres aquelles del gran casino per col·locar allà l'ermita del Santo Cristo. I les mongetes van dir, hombre, si es para l'ermita del Santo Cristo, haga usted mismo, sinó l'alcalde. I ja està.
Molt bé, Domènec, doncs com sempre, moltíssimes gràcies i d'aquí dues setmanes més racons de Sant Cugat.
Molt bé, doncs
vinga. Domènec, Sergio.
Vinga, que vagi bé, Sergi.
Moltes gràcies, que tenim a l'alcalde Fabri, que ja vol entrar per la porta.
Doncs que entri, que entri.
Adéu.
Vinga, adéu.
Adéu.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.